Allô?
Tweeting patrocina la curiosa del dia.
Avui què ens proposes, Neus?
Doncs mira, avui us vull parlar de l'amistat. La ciència, sabeu que li agrada posar números a totes les coses,
sí,
i fer molts estudis sobre això. I l'amistat és un tema que sempre ha generat un interès especial en alguns investigadors. N'hi ha un concretament que és el senyor Robin Dunbar. Ell és psicòleg i antropòleg de la Universitat d'Oxford, que ha fet molts càlculs i ha analitzat molt el tema de l'amistat, fins al punt que hi ha una xifra que se li diu el número Dunbar, que és una xifra que ell va donar i que, bé, està allà. Jo no diré que això sigui... Això no va a missa, eh? Això no senta càtedra, perquè d'estudis n'hi ha molts. Avui parlem dels números de l'amistat, però després cadascú que tregui les seves conclusions, perquè, com dèiem...
Els números de l'amistat, eh?
Sí, perquè hi ha coses que no són concloents, com només faltaria, i a més tot és molt relatiu, eh? Ja.
El número... Has dit Dunbar, es diu aquest senyor?
Sí, número Dunbar. Robin Dunbar.
Quin número és?
Aquesta és la xifra potser més coneguda quan es parla de l'amistat, perquè ell l'ha estudiat molt i ha fet llibres, i ell diu que 150, atenció, és el nombre de relacions estables i significatives que podem mantenir al mateix temps.
150?
150.
Sí, potser no.
Això inclou família i amics, ah, eh? És a dir, inclou tot el... És el nombre màxim de relacions que podríem mantenir al mateix temps.
Però quina intensitat tenen aquestes relacions?
Aquí ve la història, eh? Perquè, clar, entenc que aquests 150 gent que tu recordes el nom, que saps la història, no hi ha la intensitat. Si això no són amics íntims, eh? No us penseu, sinó que passat aquesta xifra ja comences a no saber qui és la gent
amics
que tens
coneguts,
a prop.
No?
Ah, exacte.
Clar.
Aquí entra el que seria tots els coneguts, gent que tu pots haver conegut per la feina, per les teves activitats que tu facis a la vida diària, perquè són parents d'aquí o d'allà, que hi ha com un límit més d'aquí... Segons ell, jo dic que això és un estudi que ell va publicar al seu moment, es va fer famós i ha quedat aquesta xifra dels 150, perquè ell parla de les seves teories, és que aquestes 150 connexions són com si fossin cercles, no, concèntrics, aquests que es van relacionant. Tu tens la família, però de la família coneixes algú altre, perquè és, no sé, la família té una parella, aquella parella té no sé qui, a partir d'aquí es va ampliant, no? I que tot aquests cercles són cercles que estan relacionats entre si, i que el 150 seria com aquest número. Però, per exemple, limita el cercle d'amics més propers a 5. Per tant, aquí ja canvia molt, eh? La cosa, estem parlant de coneguts. Però aquí parlem a 5. I d'íntims, íntims, íntims, parla d'una o dues persones. I aquí inclou la parella.
Ah. Mm-hmm.
Per tant...
La parella com a amic.
Sí, com a persona més íntima. Més íntima. Eh? Com el cercle més íntim. Clar, ell, amb les seves xifres que ha fet, diu que ens poden sonar com a familiars fins a 1.500 noms, com a familiars. No, allò que a vegades vas, no saps qui és, o no, ja t'oblides, com a 1.500 noms. I podem arribar a reconèixer 5.000 cares. Més,
ui,
més ja no.
Jo no entro en aquesta mitjana,
tampoc,
eh?
Jo tampoc,
no,
5.000, eh?
No.
Mira, ahir em va saludar una persona...
I li vas dir adéu,
com si em conegués de tota la vida, no, jo li vaig seguir el rotllo i encara no sé qui és.
Ja, però això passa, sol passar, o a vegades et sona molt la cara, dius... Ai,
no, però és que a mi no em sonava ni la cara, i em va parlar com si em conegués de tota la vida, i jo t'ho juro que encara ara no sé qui és.
No, passa això, passa. A veure, aquestes xifres, com us dic, tot és molt relatiu. Hi ha hagut altres estudis que les han posat en qüestió, també, eh? I aquí entrarien factors ja personals de cadascú, més o menys memòria, en fi, mil coses. Però aquests són quatre números que ell havia fet. Després... Però hi ha hagut molts estudis. Jo m'he quedat parada de tants estudis que han fet sobre l'amistat. Hi ha un altre estudi del 2016, no és seu aquest, és un altre més recent, que fixa en 6 o una mica més d'amics necessaris perquè la nostra vida sigui millor. És a dir, si tu no tens 6 amics, no parlem del grau, que siguin més o menys propers, eh? Però el que consideres amic. Una cosa és un company, que és algú que tu pots tenir una bona relació, però que... pot ser un company de feina o d'una activitat que facis o d'una associació que tu vegis quan fas aquelles coses. Altra cosa és un amic, que és un grau més.
Defineix què és ser amic?
Oh, no. I més cadascú... Bueno, en el seu estudi segurament sí, però jo no el tinc, eh? Però clar, la línia de l'amistat aquí, quan es considera amics, són aquelles persones amb qui tu tens una confiança superior. Els explicaràs les coses que et passen, compartiràs estones més enllà del que seria això, una feina, etc. No? Si és algú que, per exemple, t'has fet amic de la feina, però per ser amic ha d'haver-hi un grau més.
És a dir, aquell que ha vingut a sopar a casa teva...
Mira, ja, ara m'ho has tret de la boca.
Ja és un amic?
Ara us ho diré. Mira,
jo volia dir això. Jo considero amics els que he convidat a casa meva a sopar.
A veure, per
aviam,
exemple...
Aviam, m'has convidat a casa teva
per exemple,
a sopar? Ja hem anat a casa d'en Pere.
Mare meva, i tant. Una sopa de meló boníssima.
Sí. Ui, però fa tants anys que no me'n recordo.
Ah, escolta, és que l'amistat es va perdent, també.
Sí, perquè ara us diré set factors que determinen que un conegut acabi convertint-se en amic.
Ah,
o sigui, ells han estudiat set factors que fan que això, una persona que d'entrada és coneguda, passi a ser amiga. I aquí, això ho diu el senyor Dunberg, però a partir d'aquí també cadascú que valori. Primer diu que la persona escollida, o aquest conegut, s'assembli a nosaltres en alguns aspectes, que si no, no acabarà sent amic.
Mm? Que s'assembli, què vol dir? Nosaltres, que deu tenir algunes coses en
per exemple, en comú, sentit de l'humor, o coses en els que tinguem una certa afinitat. És a dir, que persones antagòniques a tot, segons ell. Ara, aquí podríem posar molts matisos, perquè hi ha molta gent que pot dir, escolta, jo tinc amics que no tenen res a veure amb mi. Però ell parteix, amb els estudis que ha fet, que un mínim de similitud amb coses hi ha de ser. Si no, convertir-se en amic-amic serà difícil. Això segons el senyor Dunbar.
Home, després, és lògic, no?, en certa manera.
Bé, sí, perquè clar, alguna cosa has de compartir.
Clar, amb algú qui no lligues en absolut.
Clar, exacte,
si final... comencen a parlar, no sé, de cavalls, jo què sé, jo no en tinc ni bé, i a més tant se me'n foten els cavalls.
Ell aquí afegeix altres coses, no? Poder parlar un mateix idioma, o com a mínim que l'idioma sigui, no sigui una barrera, perquè és veritat que els idiomes, quan no hi ha entesa idiomàtica, és complicat. Jo penso que no ha de ser una barrera perquè no pugui ser amic amb algú, però ell ho estableix. Per exemple, que també un factor que ajuda, no vol dir que sigui determinant, si has crescut en el mateix lloc o en el mateix espai, que suposo que hi ha la part que t'uneix, no? La cultura o l'espai que has compartit, les vivències, etc. O tenir a vegades una trajectòria educativa similar perquè comparteixes aquesta part. Fins i tot són coses que el que acaben fent és que comparteixis alguna part del que ets tu o la teva vida amb l'altre, no? Tenir els mateixos hobbies o interessos, o tenir les mateixes creences o bé, no sé, de valors o religioses o polítiques, etc, etc, no? O gustos musicals semblants. Que tot això són coses que ajuden a que després aquell conegut acabi sent una mica més i es pugui acabar convertint en un amic, que no vol dir que ho sigui, però que són factors que hi ajuden. Que si no hi ha res de tot això, segons ell, és difícil que aquell conegut, que poder l'has convidar un dia a casa i el tornis a convidar i sigui
clar,
amic.
Clar, però jo ara penso, i amb aquelles persones amb qui tens molta amistat, però, per exemple, a nivell de gustos, t'hi lliguen ben poques coses.
Però t'hi deuen lligar altres.
Ah.
Clar, és a dir, analitza.
Hi ha d'haver alguna cosa.
Alguna cosa et lliga amb aquella persona.
Per exemple,
que t'uneixi.
No? Bueno, pot ser.
Bueno, però de fet, és veritat que hi ha gent amb qui tens molt bona amistat, però si fossis parella t'acabaries...
Tirant els... Clar, però parella aquí entrem en un altre nivell. És a dir, ja no és parella, és amistat. I perquè hi hagi una parella també ha d'haver... Entren altres factors, que no té per què ser-hi. Però bé, no són temes que avui podeu anar reflexionant sobre aquest tema, perquè donen per molt. Llavors, seguint el que ara deies, Pere, de la sopa de meló, i que tu has dit que feia tant de temps, i dius, bueno, amb el temps les amistats també es perden. Doncs bé, per una amistat, i això sí que és de sentit comú...
És com una floreta, l'has d'anar
regant. S'ha de cuidar, sí, s'ha de cuidar, no? I hi ha una sèrie de factors que fan... que alimenten l'amistat i que fan que es mantingui. Per exemple, entre ells en determinen sis. L'acumulació, que vol dir nombre d'hores que passem junts. Si no passes temps amb les persones, amb un amic, no passes mai temps, passen els anys i els anys, clar, aquell concepte d'amistat com algú que hi és sovint no hi és tant. Per tant, l'acumulació és un factor que ajuda a mantenir l'amistat, que vol dir passar hores junts i passar temps junts. Dos, l'atenció. I això ho valoren pel fet de dir, a vegades hi ha una persona que podria convertir-se en un amic, però que si no li dones l'oportunitat o no hi pares atenció o no ho cuides, se t'haurà passat i ja no serà amic, no? És a dir, que ens fixem, no deixar passar a qui es podrien convertir en grans amics, a vegades per diferents qüestions, no? Que aquest tema consideren que és important. La intenció per prendre la iniciativa, és a dir, que si tu ets algú que... Sí, tinc molts amics, però mai els truco, mai els dic res. Són ells sempre els que em venen a buscar. Mira, potser al final s'han cansat. I llavors et quedaràs sense amics. I tu diràs, no entenc què m'ha passat. Doncs clar, tu també has de tenir iniciativa per proposar, per fer i per trucar a l'altre, que això és molt de calaix. També diu que és important tenir rituals per continuar fent coses junts. perquè la vida et porta etapes diferents, i a vegades, sobretot, bueno, després, molta gràcia, parlem dels fills que també surten, hi ha moments i etapes, depèn quan és més jove, quan és més gran, si tens parella, si no tens, si tens fills, si no tens, hi ha moments a la vida, si tens amics que s'allarguen en el temps, no?, que potser es pot perdre això. Per no fer-ho, ells diuen que és molt important, com a factors que alimentin l'amistat, marcar com uns rituals algunes coses que tu amb aquell amic o aquella amiga vagis fent periòdicament.
Esclar, tots tenim bons amics en períodes, no sé, escolars, universitaris, professionals, però clar, aquella amistat que perdura al llarg dels anys, aquesta és la més difícil de mantenir, perquè és un tipus d'amistat en la que potser no t'hi trobes cada dia, no? Quantes vegades no ens trobem amb amics que conservem des de la infantesa i que quan et trobes dius, ostres, no sembla que hagi passat tants anys sense haver-nos vist, i és com si haguessis
retrocedit en el temps
pràcticament, o que aquest període de temps que ha passat no hagués existit, no?
Sí, sí, doncs clar, com més anys passes i la vida et va canviant, també llavors hauríem de valorar el grau d'amistat, no? Aquí, poder en aquell moment havia sigut molt amic, però ara ja no pots considerar que tens la mateixa amistat intensa, bàsicament perquè t'has perdut 20 anys de la vida d'aquella persona i aquella de la teva. No vol dir que quan et retrobis pugui haver-hi aquella base que hi havia de carinyo, bueno, d'experiències viscudes, de compartir fins i tot coses, i que després no la puguis alimentar. Però llavors fa falta també posar-hi una mica més perquè acabi convertint-se en el que havia sigut el seu moment. Si no tens el record i el carinyo a aquella persona, però diàriament ja ha desaparegut bastant de la teva vida, no? Però vaja, també parlen de la imaginació, en el sentit... bueno, ell diu que a vegades hi hem de posar imaginació perquè és el que dius, la vida et canvia, i potser abans m'invento. Tu veies, amb aquell amic sempre et veies perquè anaves cada dimecres a fer, no sé què, una activitat esportiva, m'invento ara mateix, no? Llavors la vida ha portat doncs, que ja no hi pots anar i tal, cal saber flexibilitzar-se i dir, va, doncs mira, buscarem una altra cosa, ho farem, no? Tenir aquesta, bé, aquesta capacitat també d'adaptar-se, d'imaginar nous escenaris i això, perquè si no la vida és molt llarga i les coses canvien. Llavors, quan un és molt rígid i bé, només fa les coses d'aquella manera, és fàcil que al final acabis perdent allò, quan allò ja no pot ser pel que sigui, no? I que, per tant, és important. I aquesta flexibilitat també l'afegeixen per perdonar. Has de tenir flexibilitat per donar coses que puguin passar fins a certs punts. Cadascú té els seus límits del perdó, però és evident que amb amistats bé, passa a vegades, no?, coses que un dius, ostres, això m'ha sabut greu, o potser com ara amb aquesta situació, com s'ha comportat aquest amic, bueno, doncs aquesta flexibilitat i capacitat de poder-ne parlar, de poder-ho solucionar i de no ser hiperrancorós o tancar-se molt, això fa que a vegades la gent es quedi més sola, perquè, a veure, no tothom actua sempre com un li agradaria, i som humans i també se n'ha de poder parlar. Això són coses que ajuden a mantenir les amistats si les tenim al llarg del temps, no?
Però, per exemple, hi ha amics que tu no els veus durant un temps i ni t'has posat en contacte, ni els has trucat ni res, però quan et tornes a veure és com l'amistat aquella està ferma.
Clar, és el que jo deia abans.
Que encara continua igual i tu pots parlar del que sigui.
Però t'has de tornar a veure i llavors ja ho alimentes. Encara que potser a vegades, clar, hi ha gent que viu molt lluny i que no hi ha opcions, no? També ara tenim moltes opcions, que després en parlarem, eh? Però digitals, per poder d'alguna manera fer aquells toc-tocs i dir, estic aquí, encara que potser la nostra amistat no és de diària, perquè no és possible, no? Però això, si tu alimentes i de tant en tant et vas trobant, ja es pot considerar que estàs fent això. M'ha fet gràcia perquè Dunbar posa preu a tenir parella i diu que tenir parella equival a perdre dos amics.
Ah, sí?
Sí, per una qüestió de temps.
Però és allò que diuen, eh? Quan tens una parella, deixes els amics... Això no ho facis mai a la vida, eh?
Ja, però això ho hem fet tots alguna vegada, no?
Sí, això ells han fet numèricament a partir de diferents enquestes, no, entrevistes i estudis que han fet, eh? Clar, diu, quan tu coneixes algú, estem parlant d'aquell enamorament primer, d'acord? Quan tu coneixes algú, t'enamores, bueno, inverteixes una mà de temps i energia amb la persona, que evidentment és limitada. És limitat el temps i l'energia que tenim. Si tu dediques tot allò a aquella persona, restes d'altres. Això és de calaix, no cal fer un estudi. Llavors, ells han quantificat que l'energia que dediques quan tu t'enamores els primers temps a aquella persona equivalen a que hi ha dos amics que han de caure de l'equació perquè no tens prou temps per tots, no? Llavors, si calculàvem que teníem aquells 3-4 amics, et quedes en dos, perquè no hi ha temps per tants amics si tens aquest enamorament i aquesta parella. Per això dèiem, si som 5-6 o 5-4 amics que tens, entre una parella en marxen dos, perquè no hi ha prou temps per tots.
O si no hi ha aquell amic que insisteix en no perdre l'amistat amb tu i que tu estiguis parell, després és l'amic pesat.
Ah, també pot ser això.
Per la teva parella, no? Per la teva parella.
Exacte.
Bueno, però això llavors genera, aquí genera uns merders brutals, eh?
Això és un altre tema, però...
I la persona que està al mig ha de tenir la capacitat de poder gestionar tot això per no perdre un o perdre l'altre.
Ara això estic parlant amb aquests termes, no té res a veure amb el fet que també tu apuntaves i que passa, que això seria una altra història que no ve aquí, que és el fet de quan un té parella i abandona tots els amics i es queda només perquè... No, ell parla d'una qüestió com més pràctica de temps i d'hores. Ni que tu no vulguis deixar els teus amics, si inverteixes tot el temps amb una parella o la major part del teu temps, te'n quedarà menys per anar amb els amics.
Això és un problema d'inexperiència.
També depèn de les edats.
Evidentment.
Depèn de les edats, les circumstàncies...
Perquè, esclar, si ho fas una vegada ja no ho tornes a fer mai més, això.
Bueno, després vés amb els amics que et diran... Clar. Ara vens, també et dirà que aquí és un bon amic, després també hi és. I no vol dir que això no els puguis recuperar després, si te n'adones. I dius, ai, m'he dedicat quan aquell encegament passa, llavors dius, ostres, aquests amics els he deixat una mica abandonats, no?
Sí, sí, però això, qui més qui menys, insisteixo, ho ha fet tothom, eh?
Sí, passa.
Clar, el primer enamorament és molt encegador.
I tant, l'amor és sec, ja ho diuen. Quant de temps hem d'invertir perquè un conegut acabi sent un amic? Hem dit factors. Quant de temps? 200 hores.
200 hores. Sí. És a dir, sí. Coneixem algú i perquè passi a ser un amic han de passar 200 hores que s'han de complir allò fefaentment.
Sí, això és un altre estudi que en aquest cas ha fet un genetista i cronobiòleg, Jeffrey Hall, que ell diu que, clar, el temps, per ell, el temps diu que és crucial en l'amistat, és a dir, el temps que passes conjuntament amb l'altra persona, no? Uh-huh. I llavors, ells calcula que necessites invertir aquestes 200 hores mínimes amb l'altra persona per dir que, més que coneguda, és amiga, no? Clar. I que passi a pujar o a venir un graonet més cap a tu amb el teu cercle íntim. Això, de fet, concordo una mica també amb els càlculs que té Dunbar fets, eh? Que ell diu que els amics propers són cars. Són cars en termes de temps.
Ah.
No econòmicament. Que, clar, els amics propers, i per tant hi has de ser i has d'estar, requereix dedicar-hi un temps. Això és així.
Però en certa manera, és que tots els necessitem, no? Per tant, ja no comptes el temps que passes amb aquella persona, no?
Evidentment, sinó que... evidentment, ara que ningú es posi a comptar minuts,
no,
eh?
No, aquella persona forma part de la teva vida, pràcticament, no?
Sí.
Sense el pràcticament.
I llavors això implica, doncs, això, dedicar-hi un temps, que pot ser més o menys, ells han fet uns càlculs perquè, bueno, fan matemàtiques, eh? Però vaja, que en general el que ve a dir és que l'amistat requereix també una mica d'esforç i de feina i de treball, eh? És a dir, que no és sola o pot néixer sola, però s'ha de cuidar perquè es mantingui. Clar. Després també hi ha un altre tema, que és que a vegades, no sé si tu has sentit dir que a l'edat adulta costa més fer amics. No? Quan ets petit fas molts amics i hi ha com una mena de s'ha dit que a l'edat adulta costa més fer amics.
Però perquè quan ets petit tampoc tens res més a fer que fer amics.
És la teva feina. Aquest
clar,
sentit.
No?
Però també és cert que moltes vegades, bé, que d'amics en pots fer llarg de tota la vida i que tu pots estar molt arrelat en un lloc i després desarrelar-te
sí.
I llavors tenir necessitat de poder tenir més amics o més persones. Ells han analitzat diverses raons, 40 raons han trobat, per les quals diuen que efectivament és més complicat fer amics a la vida adulta, que no vol dir impossible. Aquestes 40 raons, que no les enumeraré totes, s'engloben en tres grups. Que els principals raons pels quals costa a l'edat adulta és 1. La desconfiança, 2. La falta de temps i 3. La introversió. És a dir, quan un ja és més introvertit, de gran, a vegades costa més, de petit quasi que t'obliga a les circumstàncies, no?
És un problema d'experiència, també, és a dir, que a partir d'experiències viscudes, diguem-ne que un en va aprenent i, per tant, ja està menys predisposat a obrir-se a noves amistats. Pot tenir alguna cosa a veure, això?
Una química, també, no? Suposo que si tens persones al costat teu que hi ha com una química especial, acaba sent amic. Jo t'ho dic per experiència, perquè jo de gran he fet molts amics per això, no?
Bé, pel que dèiem, ha d'haver-hi algú que t'uneixi, sigui el que sigui. Tu li pots dir química, un altre li diràs igual, però ha d'haver alguna cosa.
Encara que sigui el sentit de l'humor.
Sí, és un gran tema per unir persones, el sentit de l'humor, no? És curiós perquè, segons aquests estudis, diuen que les dones són més desconfiades a l'edat adulta que els homes a l'hora de fer nous amics. I llavors diu que això explica per què, no les dones, sinó en general, a vegades, la falta de temps, la introversió, la desconfiança, fa que la vida social a l'edat adulta moltes vegades s'intenta reconstruir intentant recuperar relacions d'altres èpoques, o la Facebook. Uh-huh. I que d'això se'n diu tirar d'agenda. És a dir, allò de... Bé, que a vegades et retrobes gent i dius, ai, mira, allò que vam tenir, perquè hi ha una punt de nostàlgia de l'amistat que havíem tingut en èpoques anteriors i que, si no va acabar, evidentment, malament, i va ser simplement perquè, no sé, doncs la gent va marxar o el que sigui, doncs hi hagi a vegades aquell punt d'intentar recuperar relacions antigues, que no sempre té per què funcionar, perquè el que diem també, si has passat molt de temps sense veure aquelles persones, tots canviem i potser allò que t'unia en aquell moment ara no t'uneix tant. Però vaja, això no vol dir que no es pugui intentar, només faltaria. Hi ha una altra xifra, 1,5. Si tens una vida llarga, llarga vol dir llarga, acabaràs amb un o dos amics en el teu cercle més proper.
A la residència.
Perquè els altres ja s'han mort.
Bueno, per exemple, perquè la resta es quedarà pel camí. No vull dir literalment perquè es mori, però sí que és cert que amb la vida social, amb la vida en general, a mesura que et fas gran i vas envellint, es redueix. Hi ha una etapa que sí, però després hi ha una etapa de més gran, si és que vius molts anys, que evidentment es redueix, i les relacions més dèbils, etcètera, ja van caient. Això ja passa al llarg de la vida, no? I després, els coneguts, però llavors aquí ells feien una cosa que deia ell a l'estudi, que és que moltes vegades els coneguts, que tu pots dir, ai mira, són coneguts, acaben tenint més importància de la que ens pensem, sobretot en segons quines etapes en les que no hi ha tanta amistat, perquè això s'han perdut al llarg del temps o perquè la vida t'ha portat cap a altres llocs. Perquè clar, és aquesta xarxa, no? Aquests coneguts, que bé, que també ens aporten coses, perquè tu pots tenir coneguts, no sé, que surtis al carrer i saludis algú, que vagis a una botiga o que vagis, si ja no estàs treballant, és igual, o vas a alguna activitat, i poder no són amics, però les relacions són bàsiques i necessàries pels éssers humans. Som animals socials. La soledat és una epidèmia de la nostra societat i a mesura que et fas gran és un gran problema. Llavors, tu potser si et fas gran i la situació que sigui, doncs, pots tenir família o no, però si tens aquests coneguts, aquesta xarxa de coneguts, ajuda molt a viure millor, encara que poder no tinguis els amics que tenies, perquè pel que sigui, tu deies tu, poder ser mort o podem, no sé, la gent a mesura que es fa gran es va acostant més a la família perquè hi ha més necessitats, no? Llavors pots quedar-te més separat. Quantes persones grans no van a viure a prop dels fills, per exemple, doncs bé, per poder tenir tant per ajudar al seu moment com per després ser ajudats. Això pot ser que faci que el teu amic, que potser abans vivíeu més a prop, visquis més lluny. Però aquí és on entren tots aquests coneguts que bé, que també ens ajuden i que no hem de despreciar ni molt menys poder portar una vida una mica més social, que també és important, no? Ell, Dunbart, creu que el nombre d'amics s'estabilitza al voltant dels 30 i que cau en picat quan hi ha fills, que diu que són els killers de la vida social, els fills. Que a l'haver-hi fills, és veritat, hi ha un moment en el que la vida social se t'atura. Sí. Després no vol dir que no la puguis, i llavors no obres altres.
Però per la senzilla raó de que les teves prioritats, no, és a dir, canvien, però també els teus temes de conversa també.
Certament.
És a dir, coses que potser abans ni sortien a les converses amb un amic, amb el que has estat tota la vida, ara surten. Aleshores, o els dos amics tenen els mateixos problemes i, per tant, les mateixes inquietuds i parlen del mateix perquè tenen fills, o un que té fills i un que no en tingui, automàticament hi ha com un decalaix, no? I fa que, clar, evidentment, abans si podies sortir fins a les 3 de la matinada, quan tens una criatura ja no pots sortir fins a les 3 de la matinada. Si quedes per fer un cafè i t'has d'emportar la criatura, estàs per la criatura, no estàs per l'amic.
Sí, és una època diferent, i aleshores qui té, per exemple, amics al voltant que tenen també criatures de les més o menys o de la mateixa edat, es generen altres relacions, i aquí també és un moment que també s'obren relacions noves amb persones que estan en la mateixa situació, no? Però sí que m'ha fet gràcia la paraula que ell li diu això, que segons és antropòleg, diu que els fills són els killers de la vida social, però sí que és cert que a l'entorn d'aquesta edat poden haver-hi canvis, que no vol dir que després siguin definitius, però sí que és cert. Finalment, dic que s'ha intentat fer investigació de dir, val, molt bé, però i els amics virtuals?
Ui!
I aquí no han arribat a conclusions exactes.
Perquè és molt nou.
Perquè consideren que no és equitatiu, no es pot comparar. Diu que no té la mateixa importància una connexió real i física que una online. És a dir, mateixa importància, a veure com ho diré. No vol dir que aquella relació online no pugui ser beneficiosa, però no han acabat d'establir realment, no s'ha mullat, ja, amb això s'ha de fer, s'ha de fer més estudis en aquest sentit. I finalment dir que també s'han fet altres estudis en els que es comprova físicament l'impacte en la salut cardiovascular de les relacions tòxiques.
És a dir, que tens amics dolents, exacte, i tens amics que són negatius, malament rai.
Amics ambivalents, ara sí, ara no, ara freda, ara calenta, hipercrítics, competitius, víctimes, etcètera. Està, això ho han demostrat, i acaba fent que tu tinguis unes xifres de tensió més alta, de freqüència cardíaca més alta, etcètera, i que per tant no siguin beneficiosos per la salut.
Doncs aquests lluny, ja està.
Aquests, exacte.
El que sigui és evident és que aquest home segurament en té molts d'amics, eh? Perquè amb aquest cognom d'un bar, allà als bars es fan molts d'amics, eh?
Això és el que ens uneix a tu. Aquest teu sentit de l'humor tan nostre.
Molt bé, apa!
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Tenim les millors tarifes d'Olot. Amb el nou operador tindràs fibra, mòbil amb 25 gigas i Netflix per només 47 euros al mes. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 902 26 24 25.